Doncs 10 i 41 minuts, els darrers minuts d'aquest programa els dedicarem a parlar d'un llibre que es diu La memòria ets tu, la primera novel·la d'Albert Bertran Bas, que és el responsable de comunicació del Port d'Aiguadols, el fill de l'Albert Bertran, i que doncs, ha tret aquesta novel·la que, com deia en Vicenç al principi del programa, els que els agradi la novel·la històrica i una miqueta novel·la d'aventures, doncs la gaudiran. Albert Bertran, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Doncs la memòria ets tu, que pel que veiem és un recorregut, un interessant recorregut, molt aventurer, és evident, per la vida d'un noi que es va fent gran entre el final de la Guerra Civil i la postguerra a Barcelona, però el que hem llegit, i ens ha cridat molt l'atenció, és que hi ha uns visos familiars aquí darrere, Albert.
Hi ha uns, perdona? Ah, no. Sí, sentia. Sí, tot va néixer perquè eren les anècdotes del meu avi, que jo sempre havia anat escoltant els diumenges a taula, com qui diu, i vaig fer al final un bon recull d'elles, i amb una mica, evidentment, també vaig aportar jo la meva imaginació i bastanta ficció, però estan totes inspirades en anècdotes del meu avi i bueno, sí, arrel d'això va néixer aquesta aventura quasi una dècada per la vida de l'Homero, que és el protagonista.
Uh-huh. Una pregunta abans de tot. Per què l'anomenem, o per què l'anomenes Homer, el nom del fabulista grec?
Mira, al principi això era un guió de cine que jo vaig estudiar al postgrau de guió i va néixer la història allà durant aquest curs. I al principi el guió jo li deia l'Odissea de l'Homer, però més que res perquè no tenia un títol encara tancat i vaig dir, bueno, doncs li diré l'Odissea de l'Homer i ja després ja quan el canvi ja el canviaré. I no sé, era un nom que em va fer gràcia, impulsava una mica el que era aquesta Odissea d'aquest personatge. I bueno, tampoc li volia dir com el meu avi per diferenciar una mica, que el meu avi es diu Hipòlit, que sí que hi ha un personatge al llibre que es diu Polito, però bueno, era per no fer-ho el mateix i em feia gràcia aquest nom que jo crec que porta bastant de silla a sobre.
La història és en part memòria, per tant, del teu avi, però òbviament la història doncs és una ficció, una ficció en la que situes a l'Homer en moments clau, en diferents moments clau, i trobant-se amb personatges clau, és a dir, surten des dels corresponsals de la Guerra Civil a Barcelona, en Frank Capa, surt en Machado fugint, surt la Bella Dorit, surt molta gent aquí. Una miqueta com, anava a dir, com es fa una investigació per poder lligar-ho tot i que vagi sortint tot?
Bueno, al final es tracta una miqueta de... jo quan m'informava sobre l'època, de vegades alguns personatges tenia molt clar que els volia posar, perquè a mi sempre m'ha agradat molt el fet de jugar amb la història i tenir aquests recursos, però a la vegada també ha estat una novel·la que he anat construint al llarg de 4 o 5 anys i aleshores dona molt de sí aquest de temps, perquè mentre potser anava creant algun episodi o alguna aventura de l'Homer, m'anava informant, documentant sobre l'època i alguns personatges me'ls trobava de cop. Jo me'n recordo que un dia estava veient un documental per la televisió i vaig veure que Machado, precisament, que el comentaves, que havia estat a Barcelona en aquelles dates abans de fugir del tot cap a França, i vaig pensar, ostres, doncs algú com Machado el tinc que posar on sigui en aquest llibre. I aleshores, doncs, me les ingeniava per entrar en aquest joc i fer que el meu personatge coincidís amb ell, que és una mica el que faig, sense entrar en calçador, com si diguéssim, molt natural, tot molt fluid, però bueno, sí, tots els que podia els posava, i els que s'han quedat fora que no he pogut posar i que m'hagués encantat, però bueno.
En qualsevol cas, hi ha sempre un punt de risc, donar-li versemblança a la història a partir dels elements, tenint en compte que hi ha molts elements de realitat, una realitat, una Barcelona en guerra o en postguerra després, uns personatges que responen a una realitat enmig d'una trama de ficció.
Sí, exacte. És el risc, però jo a la vegada, com jo no volia fer una novel·la, una història sobre la Guerra Civil, ni fer alguna cosa cru, ni dur, ni gris, volia fer un llibre d'aventures que fos entretingut, que la gent s'ho passés bé, que fos també a la vegada un cant a la vida, a la formació d'un nen, com es va convertint en un home. Entren molts elements i, per exemple, jo sempre una de les meves pel·lícules preferides ha estat Forrest Gump, Forrest Gump això ho fa de meravella.
L'anava a treure en una pregunta, Forrest Gump, perquè de fet és això, és el personatge que de cop i volta es troba involucrat en diferents episodis claus d'una determinada història.
Exacte, sí, i a més ho fa d'aquella manera natural. Jo sempre explico, a mi de les escenes preferides que tinc d'aquella pel·lícula és quan és un nen i ve a casa seva un Elvis Presley superjove, no? Que encara no s'ha convertit en el rei del rock, però està allà, i el nen li ensenya uns passos de ball que després veu ell mateix a la tele, no? Aleshores, tot aquest joc sempre m'ha agradat molt, i sobretot m'agrada que el meu personatge, ell no sap qui són aquests personatges il·lustres de la història. Ho sabem nosaltres des de fora com a lectors, de seguida sabem qui és Hemingway, sabem qui és Machado, però ell en aquell moment no ho sap, i aleshores són coincidències i és molt natural tot, i ell li parla, pues, no es parla amb ell ni tan sols sap qui és.
És un truc literari aquest, un truc literari reeixit, és a dir, el lector sap més coses que el protagonista.
Exacte, i jo crec que és una manera de fer a la vegada aquella frase que porta el llibre, de dir, no és el mateix conèixer la nostra història que passejar per ella. Doncs jo crec que aquests detalls et fan que tu vius la història molt més, estàs molt més a dintre de la història, que no la mires com un personatge extern, sinó que estàs formant una mica part d'ella perquè tot surt molt, molt natural.
Uh-huh. Lligant amb el que em comentaves al principi de la conversa, aquests dinars amb el teu avi devien donar fruits, no? Perquè és que si li van passar la meitat de les coses del que li passen a l'Homer, déu-n'hi-do.
Home, i tant, li van passar moltes coses, perquè hi ha moltes coses que, per increïbles que semblin, són certes i estan inspirades en coses reals. Algunes, fins i tot, jo com a la solapa del llibre ja faig un resum bastant gran del que és la història aquesta d'aquest llibre, però el meu avi sí que va fugir a l'exili amb 12 anys, va creuar els Pirineus, es va posar molt malalt, va estar a punt de morir, el seu pare va estar presoner a l'Uruguai, el meu avi va fer la migdiada al cotxe de Franco, que aquest cotxe que Hitler va regalar només a Franco i a Mussolini. Molts detalls d'aquesta història, que fins i tot coses que jo descric de com podien entrar a les cases, a lo millor de les sigles que he dit jo en el llibre, per no entrar a CNT, no sé, molts d'aquests, doncs el meu avi va viure en primera persona. Són molts detalls que al final fan de la història, li donen aquest punt de realisme i la fan, bueno, més creïble, tot en si.
És a dir, detalls que poden semblar creacions també literàries que en realitat sí que responen a la realitat.
Sí, totalment. Jo me'n recordo, hi ha una petita, són cosetes molt petites, de vegades a dintre la història, però ell me'n recordo que em va descriure una vegada com quan estaven a les cues per entrar al cine, per exemple, hi havia unes persones que es dedicaven a vendre les borilles dels cigarros, i depenent de la llargada que tenien, doncs te les cobraven una miqueta més cara o més barateta, no? I depenia de les calades que li poguessis donar tu, perquè eren unes que recollien del carrer. I això són imatges que t'impacten del que era una guerra i una postguerra, i per això doncs, sempre dic que d'entrar el que és l'aventura i el passar-s'ho bé i tal, estan aquests detalls de realisme que no deixa de ser la memòria històrica que em deixa a mi el meu avi de records d'aquella època, coses que de vegades no pots trobar a llibres d'història, diguéssim, no? Mm-hmm. Més coses reals que ja ha vist amb els seus ulls.
Investigar per donar-li versemblança al contingut de la història i que lligui amb la realitat que pretens explicar en la ficció del llibre, costa molt, has hagut d'anar a moltes fonts. Com t'ho has fet per vestir doncs, el decorat de la novel·la?
Home, costa una miqueta, s'ha de tenir molta paciència perquè no sempre trobes el que vols, no sempre pots anar al camí que t'agradaria, no? Així com hi ha vegades que els personatges també em piquen a mi amb lius, diguéssim, i em porten cap a puestos que jo no desitjo, el mateix em passa una mica amb la història, que de vegades et dos forçat a posar segons quines coses perquè són reals i han de ser així. Però bueno, sí, jo vaig investigar molt amb revistes, amb hemeroteques, amb documentals, internet, evidentment, llibres... Bueno, són moltes coses i aleshores jo sempre dic que, com l'he fet durant molts anys, quan estàs amb la ment sempre oberta a rebre i que t'entrin coses noves, doncs jo me les anava apuntant totes i després començava una mica el joc aquest de veure què em quedava, què descartava, què no. Jo sempre dic que tenia una part també de la novel·la on posava el meu personatge i coneixia també a Picasso i a Edith Piaf i a Charles de Gaulle i sortia, però d'alguna manera no m'encaixava del tot bé, es donava una mica una volta i no m'hi quedava bé. Aleshores, descartats. Per mal que em feia a mi, hi ha moltes pàgines d'aquest llibre, si té 470 i alguna cosa, potser hi ha 300 que s'han quedat fora també, i això fa mal això fa mal com a escriptor també, però bueno, és el que toca, això d'aprendre a ressonar.
La intenció sempre va ser fer-ho un llibre, convertir-ho en un llibre?
No, la intenció era realment a l'inici la intenció era aprovar el meu postgrau, o sigui, era un treball de postgrau que era el meu projecte final. Cada alumne tenia que fer un llargmetratge i sense preocupar-nos del preu, del cost d'aquest guió i tal, però era un guió simplement. El que passa és que és cert que quan el vaig acabar, me'n recordo que m'agradava moltíssim, em van recomanar que l'enviés a productores i ja em van advertir, ja em van dir, mira, segurament la pel·lícula no te la faran, perquè és molt cara i estem a Espanya, però quedaràs molt bé, perquè agradarà molt. I efectivament vaig tenir la sort que vaig anar a Filmax, els hi va agradar molt, la vam intentar fer, el cost era molt gran, no es va poder fer, però em van recomanar, sobretot, que escrigués en la novel·la perquè no volien que la història es quedés en calés tancada, com passa amb molts guions, i la vaig fer, i arrel d'això jo he seguit amb el meu vincle amb Filmax, perquè ara estic fent un altre guió per ells, i o sigui que la veritat és que aquesta història m'ha obert moltes portes a mi.
D'acord, és curiosa també la història que hi ha darrere del llibre, més enllà de la història del llibre, per tant.
Sí, és molt maca, i a més hi ha molta gent implicada i tothom sempre, ja et dic, m'ho han posat molt fàcil perquè tothom que se l'ha llegit, ja sigui des dels professors, alumnes, productors, directors i fins i tot la meva gent, les editorials, que era una novel·la d'un escriptor jo que acabava de sortir del niu, com si diguéssim, que és la primera novel·la que faig, i de seguida vaig tenir 3-4 ofertes d'editorials a sobre la taula que jo no tenia ni idea si era normal o no, però ja em van dir claríssimament que no era gens normal. O sigui que la veritat és que aquesta història a mi m'ha anat de fàbula.
A veure, en la història desenvolupes un període de la vida de l'Homer que comença als 15 anys i acaba aproximadament doncs, 10 anys més tard. Anava a dir, pot tenir continuïtat? És a dir, et planteges una memòria 2?
En un inici no m'ho plantejava gaire, però ara no paren de demanar-m'ho. La veritat, o sigui, ja m'està arribant, ja sigui per les xarxes, per Instagram, per correus, etc. Molta gent que sempre m'ho està demanant, que volen saber una miqueta més de la història. Jo sempre he dit que per mi no és el següent llibre que vull escriure, no vull que sigui una continuació d'això. Tinc altres idees, tinc altres coses al cap que també vull... Potser diguéssim que no vull expremar del tot aquesta història encara, però és molt probable que hi surti algun dia. Sí. A més, jo crec que hi ha un personatge que demanda molt dins d'aquesta història, que és el personatge femení, que és la Chloe, i com es diria en el món del cinema, potser té un spin-off, no? Per dir-ho d'alguna manera. No ho sé, però sí que tinc certes idees que de moment pues, vaig recollint, i si algun dia tinc el suficient per fer un llibre que mereixi una segona part d'aquest primer, que no el desmereixi, sinó que el mereixi, doncs segur que sí, que la tiraria endavant.
Perquè el que has comentat ara mateix, escriure no estàs escrivint més enllà d'aquest contacte amb una productora. Per tant, no és...
Sí.
Seria més de cinema que no de literatura.
Bueno, estic amb dues coses, perquè l'editorial també... ja em va preguntar molt que si estic amb un altre llibre, que si tinc això, i sí que és cert. Ara és una mica difícil perquè porto ja un mes, dos, amb tota la promoció d'aquest llibre i estem bastant fent moltes coses, diguéssim, d'anar amb els puestos i de fer moltes entrevistes. Aleshores, al cap, diguéssim que el tinc una mica col·lapsat entre aquesta història i les noves que poden venir, però sí que m'ho estic apuntant tot, he començat a escriure una miqueta ja, una altra història, i bueno, com deies, sí, estic a peu entre una mica el guió que estic fent amb filmes, que aquest ja està en un punt final, que ja el té una directora i tot, i després la següent novel·la.
Has comentat que el guió en el seu dia i el llibre en el seu dia va agradar, diguem, a nivell professional, quan vas passejar-te per diverses taules, però t'esperaves la bona acollida que també sembla que està tenint a nivell de lectors, a nivell, com comentaves, de xarxes, de boca a orella?
No, la veritat és que no. No, és que jo encara estic una mica volant pels núvols.
D'acord.
També t'ho he de dir. Jo vaig escriure un llibre, ja dic, que era com per mi, era una història per mi, no sabia ni que podia escriure tan bé com m'estan dient, ni que enganxava tant, però la veritat és que, no sé, totes les crítiques de moment, espero que segueixi així, però totes estan sent molt bones, massa bones. Fins i tot jo un dia li vaig dir a l'editorial, els vaig dir, escolta, si rebeu coses dolentes, passeu-me-les també, perquè també m'interessen. A mi m'interessa tot, si són constructives, les crítiques dolentes o els errors o tal, ja em convé també que arribin. I em van dir que ho farien, però de moment no arriba. De moment està tothom molt encantat, i a més tothom em diu que se'l llegeix superràpid, que en pocs dies l'han fulminat, que dic, home, a mi em va costar uns anys, és una mica lleig que vosaltres en dos dies us l'acabeu ja, però sí, sí, la veritat és que estic encantat amb totes les crítiques.
Una darrera, Albert, ets el responsable de comunicació del Port d'Aigua Dolç, anava a dir, el Port d'Aigua Dolç inspira per escriure o no?
Home, el Port d'Aigua Dolç a mi sempre m'ha inspirat moltíssimes coses. Evidentment allà no tinc temps per escriure, ja m'agradaria poder pujar allà a la torre i mirar el mar i posar-me a escriure la història, però no, el port em toca treballar amb els temes que són del port, que ja tenim moltes coses, a més amb la Fundació Cultural, a mi m'agrada molt treballar amb la Fundació Cultural per totes les coses que fem a nivell cultural, però no, la novel·la diguéssim que la guardo per quan arribo a casa.
Perfecte, doncs Albert Bertran Bas, La memòria ets tu, aquesta primera novel·la de Roca Editorial que està sortint força bé i que des d'aquí també recomanem, serà una de dels suggeriments per Sant Jordi. Albert, moltes felicitats per l'èxit que ha tingut aquesta primera novel·la i que vagin molt bé els reptes professionals que ens has comentat.
Moltíssimes gràcies a tu. Que vagi molt bé. Una abraçada.